van fer història. El 20 de juliol del 1969 no va ser un dia qualsevol. Per primera vegada, els Estats Units d'Amèrica havien aconseguit enviar 3 astronautes a la Lluna. I, just aquell dia, Neil Armstrong i Buzz Aldrin van trepitjar la superfície de la Lluna mentre Michael Collins, el pilot del mòdul de comandament, es quedava fent voltes al satèl·lit. Aquell va ser, com va dir Armstrong quan va baixar l'escaleta, un petit pas per a l'home, però un gran salt per a la humanitat.
Però ja us podeu imaginar que aquells 3 astronautes no van aconseguir la gesta tots sols, oi? Centenars d'homes i dones van treballar mesos i mesos per preparar aquella missió. I avui us parlarem d'una dona en concret, una dona molt espavilada que va evitar que la missió fos un fracàs total. Una científica que era capaç d'escriure codis molt complicats i que es va inventar uns programes informàtics que van fer possible l'èxit d'aquella missió. Una dona que va fer història. El seu nom, Margaret Hamilton. El 17 d'agost de 1937, en un poblet d'Indiana, als Estats Units, va néixer una nena a qui li van posar Margaret. El seu pare era poeta i filòsof, i el seu avi era pastor quàquer, o sigui, el capellà d'una comunitat religiosa, i la petita Margaret gaudia molt amb tots dos. Amb el seu pare hi passava hores parlant de l'univers, i tots dos es feien moltes preguntes filosòfiques. Per què tal cosa? Per què no tal altra? I què passaria si... I el seu avi, després de preparar un sermó, abans de dir-lo a la congregació, sempre li llegia a ella. I si la petita Margaret tenia algun dubte, cosa que passava sovint, perquè era molt curiosa, l'avi es prenia tot el temps que calgués per contestar-li.
La veritat és que la petita Margaret va tenir molta sort de néixer en el si d'aquella família, perquè sempre va tenir el suport dels seus. Tant el pare com l'avi la van animar a seguir qualsevol carrera o camí que escollís a la vida. Ni els passava pel cap que el fet de ser dona l'hagués de limitar gens en aquella elecció tan important. I quan la Margaret va voler estudiar la carrera de matemàtiques, ho van trobar fantàstic.
Ai, no ho sé. De vegades penso si no m'he equivocat d'estudis.
Per què ho dius, Margaret? Que no t'agrada el que t'ensenyen?
Al contrari, sí m'entusiasma, però sóc l'única noia de la classe.
I això que hi té a veure? Tu fas el que t'agrada, oi?
Sí.
Estàs aprenent coses que t'il·lusionen?
Moltíssimes.
Doncs no cal dir res més. Per cert, com es diu aquell professor que és el preferit de tots els estudiants?
No és un professor, és una professora i es diu Florence Long.
M'estàs dient que és una dona? Com tu? Vesperon, vesperon.
Va estudiar a la Universitat de Michigan i després a l'Earlham College, una universitat inspirada per les creences dels quàquers, com el seu avi, on també havia estudiat la seva mare. Amb 21 anys, la Margaret ja tenia la llicenciatura de matemàtiques i la diplomatura en filosofia. Es nota que li agradava estudiar, oi? Però no us penseu que només tenia ulls per als llibres. A les aules de la universitat va conèixer en James Hamilton, un jove estudiant de dret. Es van enamorar i es van casar tot seguit, i la Margaret es va posar el cognom del seu marit, com acostumen a fer als Estats Units. A partir de llavors, seria la Margaret Hamilton. La parella aviat va tenir una filla, a qui van posar Lauren.
A la Margaret li hauria encantat continuar estudiant matemàtiques, però el seu marit en aquells moments estava completant la carrera en una universitat molt prestigiosa. Per tal que la jove família tingués algun tipus d'ingrés econòmic, ella es va posar a treballar de professora de francès i de matemàtiques en un institut. Després, la parella es va mudar a la ciutat de Boston i, quan la Margaret tenia 23 anys, li va arribar una oportunitat de feina molt interessant.
així que has estudiat matemàtiques?
Sí, estic llicenciada i amb molt bona nota.
Doncs al MIT busquen gent com tu.
Al MIT? M'estàs parlant del prestigiós Institut Tecnològic de Massachusetts?
Sí, senyora. Tenen un projecte que es diu Matemàtiques i Computadora i busquen persones que dominin molt el càlcul per desenvolupar software nou per als ordenadors.
Ai, no sé pas si ho sabré fer, això.
Ai, doncs jo penso que tens un perfil molt adequat. Intenta-ho.
D'acord.
Software és una paraula anglesa que es refereix als programes informàtics. Heu de pensar que, en aquells anys, els ordinadors encara eren màquines poc comunes, caríssimes i molt voluminoses. Els científics anaven provant sobre la marxa noves maneres de programar-los perquè fessin tasques complexes, provant nous llenguatges informàtics aquí i allà. Sabeu què vol dir desenvolupar un software? Doncs es tracta d'escriure tota una llista d'instruccions, ordenades i molt ben detallades, de les accions que vols que l'ordinador faci i de com vols que les faci, amb un llenguatge molt específic. Aleshores, l'ordinador llegeix aquesta llista i va fent tot el que s'hi diu. Quan ha complert la primera ordre, executa la segona, i després la tercera i la quarta, i així milers i milers d'ordres.
En aquell cas, la Margaret la van contractar perquè desenvolupés un software que fos capaç de fer previsions meteorològiques de manera automàtica. Volien que inventés un programa d'ordinador que, gràcies a les dades que li subministressin, pogués avisar de quan plouria, quan faria sol, quan hi hauria tempestes... Vaja, el tipus de programes que avui fan servir tots els meteoròlegs per fer prediccions sobre el clima, com els que surten a la tele i a la ràdio. Però va passar una cosa... La Margaret era tan i tan bona fent aquells programes que va cridar l'atenció dels militars.
Margaret Hamilton?
Sí, sóc jo.
Vostè treballa de... Treballa de... Com ho diria?
Jo en dic enginyeria de software.
Com diu? Això que fa no és pas una enginyeria.
Li puc ben assegurar que sí.
Doncs no ho havia sentit mai, això d'enginyeria de software.
És que aquest nom l'hi he posat jo. Ja va ser hora que aquesta feina es valori com es mereix, perquè és una tasca molt exigent, sap?
D'acord. No era per això que l'he vingut a veure. Vinc per dir-li que el que ha fet amb el programa meteorològic ens ha deixat impressionats. Li volem oferir una feina millor i més ben pagada al Laboratori Lincoln.
Els militars tenien la idea que aquell programa informàtic que havia fet la Margaret, capaç de controlar tots els fenòmens que passaven al cel, podia tenir usos interessants per a l'exèrcit. I així va ser. La Margaret va preparar un programa d'ordinador que buscava avions enemics per l'espai aeri. O sigui, avions que poguessin ser una amenaça per al país. I se'n va sortir. Va fer una feina espectacular.
Gràcies a l'èxit que va tenir aquell projecte de defensa antiaèria, a la Margaret li van oferir incorporar-se a un projecte encara més ambiciós. Un projecte a la NASA, l'Agència Espacial Americana. No s'ho podia creure. Encara no tenia ni 30 anys i estava entrant a treballar en un dels laboratoris més avançats del país per formar part d'un projecte que li canviaria la vida per sempre, el programa Apollo. Viatges espacials, us ho imagineu?
El projecte era superil·lusionant i s'hi va posar amb moltes ganes. Però la Margaret, que era una noia molt ordenada, metòdica i intel·ligent, va tenir algunes enganxades amb els directors del projecte. Bàsicament, el que passava era que la Margaret defensava que els programes informàtics s'havien de dissenyar a prova de tota mena d'errors. Però la NASA... s'hi oposava rotundament.
Però escolti'm, senyoreta, quins errors vol que cometin els meus homes? Són astronautes americans!
Doncs errors humans, com els que ens poden passar tots.
Els astronautes americans estan tan ben preparats que no cometen cap error. Són els homes més ben entrenats del planeta. Per tant, avanci la feina que se li demana i no s'emboliqui.
Ho sento, però insisteixo. Necessito més temps per poder corregir possibles accidents o errors en els programes.
No em torni a parlar d'errors!
Us imagineu què va passar? Doncs sí, va passar el que la Margaret tant estimava. Durant la missió Apollo 8, que va ser el primer viatge espacial tripulat que va aconseguir orbitar al voltant de la Lluna, l'astronauta Jim Lovell va cometre un error. Feia 20 hores que estaven de missió i estava molt cansat perquè gairebé no havia dormit. Va introduir un comandament equivocat i, sense voler, va esborrar algunes de les dades de navegació de la missió. Ara l'ordinador de la nau es pensava que eren en un altre lloc i va corregir la trajectòria. Ai, mare! Sort que l'astronauta se'n va donar de seguida i va poder entrar les coordenades correctes manualment a la computadora. Si no ho hagués fet, la nau s'hauria perdut a l'espai. Quin ensurt, eh? Doncs tot plegat s'hauria pogut evitar si haguessin fet cas a la Margaret.
Senyora Hamilton, li dec una disculpa.
No em deu res, senyor. Som un equip i entenc que en la carrera espacial hi ha molts nervis per ser els primers. És molt important que no ens avancin els russos, però hem de fer les coses bé, perquè hi ha homes que s'hi juguen la vida. No hauríem de tenir por de dir no ho sé o no ho entenc, o fins i tot de fer preguntes absurdes.
Així és com, finalment, l'any 1965, la Margaret va passar a estar al càrrec de l'equip de desenvolupament del programari informàtic per a les missions Apollo, que tenia l'objectiu final de posar un home a la Lluna. Ella havia de dissenyar el software que faria funcionar el mòdul de comandament i el mòdul lunar a la missió Apollo 11. I, tal com ella insistia, el software que va desenvolupar permetia preveure possibles errors. El seu codi era completament fiable. També, si l'ordinador rebia una sobrecàrrega d'ordres, el software eliminava feines de baixa prioritat i restablia les més importants en primer lloc.
Aquella característica tan especial va resultar crucial el 1969, durant la maniobra de llunatge. Just en aquell moment, l'ordinador del mòdul lunar es va sobrecarregar perquè havia de fer una pila de feines. En principi, això no havia de suposar cap problema greu, ja que l'allunatge ocupava un 90% de la capacitat de processament de l'ordinador. Per tant, un 10% quedava lliure, un marge prou gran perquè no hi hagués cap problema. Però resulta que l'interruptor del radar es trobava en una posició incorrecta i, per tant, enviava senyals erronis a l'ordinador. El pes d'aquelles dades extres era del 13% i, per tant, es va produir una sobrecàrrega.
Houston, tenim un problema.
De què es tracta?
L'ordinador. Sembla que no respon.
Margaret, ho has sentit?
Sí, que estiguin tranquils. Aquesta alarma que s'ha activat vol dir que el meu software funciona correctament. Ara l'ordinador només s'ocuparà de fer les feines prioritàries. I en aquest cas, l'única prioritat és allunar.
I així va ser. L'ordinador del mòdul va deixar de fer feines secundàries i, gràcies a això, va disposar de prou espai lliure per allunar correctament. És molt probable que, sense aquell software, l'Apollo 11 no hagués aconseguit posar-se suaument i amb èxit sobre la Lluna. I tot gràcies a les idees i a la feina d'una dona que, a dia d'avui, continua rebent premis i honors per aquesta gran fita.
El 1986, quan tenia 50 anys, la Margaret va crear Hamilton Technologies, una empresa dedicada especialment a la predicció d'errors de software. Actualment, amb 86 anys, ella encara n'és consellera delegada i segueix treballant en el desenvolupament de llenguatge de programació informàtica. Assisteix a congressos i a xerrades i recomana a tothom, tant a nens com a adults, que aprenguin a programar. Segons ella, aprendre a programar és aprendre a pensar.
La Margaret continua obrint camins i observant el món amb la curiositat d'aquella nena a qui li fascinaven les converses amb el seu pare i el seu avi. I és que, gràcies a aquesta curiositat i ganes d'aprendre, Margaret Hamilton va fer història.